Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics i amigues, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí al programa La Taula de l'Evangeli de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els agraïm també que a través del Facebook i del correu electrònic ens facin arribar els seus comentaris, suggeriments i opinions sobre el programa. Així ens ajuden a millorar i a progressar, que ens interessa molt. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els nostres tertulians, Teresa Cabanes, mossèn Manel Pal i mossèn Jaume Vila, els qui tot seguit presentarem. Amb ells comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 16 de durant l'any. Teresa Cabanes és presidenta de Mans Unides d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. Hola, benvinguda, què tal?
Gràcies, repetim, sí? Gràcies a la teva invitació.
És que en els programes, normalment al final, sempre acabem dient coses molt interessants, però hem de tallar. Per això els vaig tornar a convidar que vinguessin aquest diumenge. Gràcies per fer-ho, eh? Mossèn Manel Pal és rector de 13 poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Què tal?
Sí, bé, bé, bé.
Content?
A punt per anar fent el... La meva aportació, també.
I tant que sí. I mossèn Jaume Vila és rector d'Oliana, a l'Alt Urgell i canonge de la Catedral de la Seu. Què tal, mossèn Jaume?
Molt bé.
Sí?
I content d'estar aquí.
I contents nosaltres també de tornar-vos a tenir a tots tres. Amics i amigues, els parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa. L'Àlex Alsina té avui a les seves bones mans la conducció tècnica. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 16 de durant l'any és del llibre del Gènesi del capítol 18. Escoltem-la.
En aquells dies, el Senyor s'aparegué a Abraham a l'alzina de Mambré. Abraham seia a l'entrada de la tenda, quan la calor del dia era més forta. Alçà els ulls i veié tres homes aturats davant d'ell. Així que els veié, corregué a rebre'ls des de l'entrada de la tenda. Es prosternà, inclinà el front fins a terra i digué:
Senyor, si m'heu concedit el vostre favor, us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus i reposeu a l'ombra de l'alzina. Entretant, aniré a buscar unes llesques de pa i refareu les vostres forces per continuar el camí que us ha fet passar prop del vostre servent.
Ells li respongueren:
Molt bé, fes tal com has dit.
Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara:
Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.
Després corregué cap al ramat, triar un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell. Els ho serví i es quedà dret al costat d'ells, sota l'ombra de l'alzina, mentre ells menjaven. Llavors li preguntaren:
On és ara la teva esposa?
Abraham respongué:
És dintre la tenda.
Ell li digué:
L'any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill.
Una escena on queda palesada l'hospitalitat d'Abraham amb els seus hostes, plena dels més petits detalls i atencions, com hem vist. Els hostes ho agraeixen, bo i prometem a Abraham que tindrà un fill. Bé, ja ho hem escoltat, però... Què hem d'entendre d'aquesta lectura per a nosaltres avui, per exemple, o si volen dir alguna cosa al context, tenen la paraula, en definitiva, vostès ara. Mossèn Jaume, digui.
No ho sé. Jo em sembla que és un text ben curiós, aquest, eh? Ben curiós. I llavors, em sembla, això ens ho podria dir mossèn Manel, que amb aquests temes hi entén. Dic mossèn Manel perquè no ho conec, la teva habilitat sobre la pintura i sobre l'art. Em sembla que aquest text va inspirar, al segle XIV-XV, la famosa
Trinitat.
Trinitat.
De Rublev.
Sí, em sembla, l'icono aquell.
Sí, 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 sí.
Em sembla que és així. Per tant, Abraham en veu tres, però n'adore un. El que vol dir que adore a Déu Nostre Senyor. Això sempre m'ha cridat poderosament l'atenció. En veu tres, però n'adore un. Com has dit tu, la Trinitat famosa del segle XIV i XV. Aquell icono tan bonic.
Sí, sí, sí.
Jo és curiós, però...
Jo vaig fer un viatge expressament d'això per veure aquesta icona,
aquesta icona.
A Moscou.
Jo és curiós, però és que he pensat el mateix. En aquí aquesta lectura parla de tres i, en canvi, després passa al singular sense cap tipus de cosa. Vull dir, ho troba com el més normal del món, no? Refà això de que diu en veu tres, però de seguida ja diu que només n'hi ha un, eh? I, esclar, és una bona interpretació la de la Trinitat, i si això va inspirar aquest gran quadre, doncs encara més que més. Però a part d'això, jo també crec, una de les coses que em sorprèn i m'agrada d'aquest text és la tranquil·litat que desprèn Abraham, no? A mi Abraham, que és un personatge que sempre m'ha agradat per aquesta tranquil·litat, no? Sota l'ombra, espera... O sigui, és un home que sempre està disposat. No se'l veu mai cap aquesta pressa, aquesta cosa que sempre ens empeny, no? Ell està sota l'ombra, no s'amoïna per res, al revés, veu una persona... O sigui, aquesta disponibilitat d'Abraham crec que és una de les coses més rellevants d'aquesta i de moltes altres lectures en què Abraham apareix.
Sí, és que aquesta escena s'expressa perfectament la manera de ser de la gent d'Orient en aquell temps, culturalment, en què quan hi havia un caminant que anava d'aquí cap allà, sentir-se acollit i que li donguin menjar o beure, doncs era una gran cosa i s'agraïa. Llavors aquesta hospitalitat de què has parlat tu, Maria, al començament, és un gran missatge. I això és vàlid per tot arreu, eh? Perquè llavors Abraham acull i atén aquella gent, que ell no sabia pas que fos Déu llavors. Però ells atén. Va haver tres homes allí i era Déu. Però bueno, ell no ho sabia de moment, però l'acolliment, aquesta actitud d'acollida del pròxim, d'acollida de l'altre, d'atenció a les seves necessitats, això sí que és bàsic. Després també diria una cosa, que totes les manifestacions angèliques són en formes humanes i Déu es manifesta com un home i els àngels sempre són aparicions de Déu que és invisible i inimaginable, però llavors les epifanies són importants teològicament.
Jo, per acabar de rodonir, citaria allò del pare de l'Església, Sant Ambròs. Diu, en veia tres i n'adorà un. I així tancaria tot això que hem anat dient.
Molt bé, doncs què hi dirien del salm responsorial en relació amb aquesta lectura? Un salm responsorial 14 que té per resposta, Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra? Com ho relacionen una miqueta amb aquesta lectura?
Doncs mira, el que ens ha dit mossèn Manel, que l'acolliment molt valorat a l'Orient, molt valorat, qui viurà a la casa de Déu? El bon minyó, aquell que passa fent el bé, en aquest cas, aquell que acull i dona una llesca de pa o el que sigui el necessitat.
Que potser és la dificultat que avui en dia es presenta més sobre el paper i la dificultat que la majoria de cristians tenim per complir aquest manament d'acolliment. Ens costa molt això de l'acolliment i podríem dedicar tres sessions senceres i no ens entendríem.
Sí. Però què ho fa, això, que no relacionem l'acolliment... que, en definitiva, hauria de ser com el termòmetre de la caritat. Acollim segons estimem. Aleshores, a vegades, les nostres reunions parroquials, familiars, hi manquen tants detalls d'acolliment, de l'atenció a la persona, com preparem la taula, com preparem la sala, com traiem la pols, com posem les cadires...
I com fem notar a qui ens molesta que és ser-hi.
Sí, o sigui
que tenim aquí un deure superimportant per solventar i per intentar que cada vegada ho sapiguem fer millor perquè ens està costant més del que hauria de ser i, sobretot...
És una bona interpel·lació, si més no, aquesta lectura.
Exacte.
Digui, sí, perdó.
No, sí. estic d'acord.
Sí, jo voldria que una mica amb la figura d'Abraham, del que hem parlat abans, Abraham és aquest home honrat, aquest home que és just, aquest home que diu la veritat, quan parla no es campa calúmnies. Aquestes virtuts humanes que diem són molt importants i la gent hi són sensibles amb això. De manera que a vegades direm aquest sí, molt anar a missa, però després no te'n pots fiar, perquè no és honrat ni en els negocis ni en la seva manera de comportar-se amb la gent. I aquest salm és important, perquè dona a entendre que això és bàsic en tot aspecte, des del punt de vista religiós també.
Proposo que continuem endavant i ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol primer.
Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo en la meva pròpia carn allò que encara falta als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l'Església. Ara jo sóc servidor d'aquesta Església. Déu m'ha confiat la missió de dur a terme amb vosaltres les seves promeses. El seu misteri secret, que d'ençà que existeixen els segles i les generacions humanes, ell guardava amagat, però que ara ha revelat al seu poble sant. Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa i la grandesa d'aquest misteri que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. El propòsit de Déu és aquest, que Crist, l'esperança de la glòria que ha de venir, estigui amb vosaltres. Nosaltres l'anunciem, sense fer distincions, amonestem tots els homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist.
Pau entén que la seva missió és encomanada per Déu en bé de l'Església. Consisteix en dur a terme les seves promeses, és a dir, a fer arribar la salvació. El dolor i les dificultats de l'apòstol formen part també d'aquest pla salvador de Déu. Què hi diuen d'aquesta lectura, vostès? Qui comença, mossèn Jaume?
Bé, si voleu que comenci jo començaré.
Per exemple?
Seguim, doncs, amb la lectura que vam començar diumenge passat, si mal no recordo, de la carta als Colossencs. Bé, aquí Sant Pau se sent molt segur, perquè fins i tot diu que es reprodueixin, està tancat a la presó, a Roma, reprodueixen en ell els sofriments que va patir Jesús. I jo em sembla, com en algun moment ha dit mossèn Pau, buscar el sofriment pel sofriment no el tenim de buscar. Comentant lectures dels diumenges passats. Però sí que està preparats i educats per acceptar el sofriment, sigui petit, sigui gran, sí. Perquè certament no ens en caurà més del que puguem dur. En castellà es diu, Dios manda el frío según la ropa. Però sí que tenim d'estar preparats, com es va anar preparant Jesús, i no el va defugir, i s'hi va encarar.
Bé, seria una de les altres coses que hauríem d'aplicar-nos doncs, a cada moment. Avui en dia, evidentment que el sofriment físic no és agradable ni desitjable per ningú i que és bo que les persones, si passen un moment d'un dolor, se'ls hi pugui pal·liar. Però, en canvi, sí que potser hauríem d'estar preparats per altres sofriments que no són els físics i que avui en dia doncs, estan fent mal a moltíssima gent. O sigui, avui en dia la gent no pateix físicament perquè possiblement hem arribat a poder controlar bastant el dolor físic, però que, en canvi, ens està portant tota una sèrie de condicionants, sigui perquè patim una crisi econòmica, sigui, i si parléssim d'això, quanta i quanta gent doncs, necessita ajuda psicològica, d'assistència, i quanta gent arriba a l'últim extrem, fins i tot llevar-se la vida, per un sofriment que segurament és produït per nosaltres mateixos. Crec que aquí Sant Pau tindria molt a dir, hem de patir amb Jesús, però
hauríem de patir d'una altra manera. O sigui, no amb aquesta cosa provocada des de fora i sense cap tipus de sentit.
Sí, aquesta frase cèlebre i paradoxal que vam dir l'altre dia també, i és quan diu: estic content de patir per vosaltres. Ja hi veu una finalitat en el sofriment, Sant Pau. Quan ell sofreix a la presó o allà on sigui, doncs veu que això té una utilitat de cara al poble. I així continuo en la meva pròpia carn allò que encara falta, els sofriments de Crist, en bé del seu cos, que és l'Església. Aquesta frase, jo la repeteixo moltes vegades a l'hospital, quasi bé cada setmana. Un dia feia la missa votiva que hi ha en el missal pels malalts. I en aquesta missa votiva ja es repeteixen aquestes frases de Sant Pau, a l'antífona de la comunió i en d'altres. I és que dona el sentit del sofriment. No el sofriment pel sofriment, com hem dit, sinó perquè té una utilitat com Jesús a la creu, i en bé del cos de l'Església. I allò, això és un misteri, per això, eh? Això que després ja parla ell d'un misteri secret, perquè aquest terme de misteri secret en les cartes pastorals les utilitza molt, en la carta als Efesis i en la carta als Colossencs, suposant que les escrigués literalment ell, però estan dintre del seu àmbit. I ell parla d'aquest misteri de Déu, revelat en Jesús. I aquest misteri secret, que té un aspecte que també del sofriment i de la creu. És misteriós, això, eh? Costa d'entendre-ho. I després, també una altra cosa que és del misteri secret, és que Déu ens salve i estime no només al seu poble, sinó a tothom. I és la salvació oferta a tothom, sense fer distincions. No només pels qui són jueus, sinó també per tots els homes. I això és un misteri secret de Déu.
Alguna cosa més per aquí, mossèn Jaume?
Finalment, jo per arrodonir això que hem dit la Teresa i mossèn Manel, que concordo plenament, tenim una assignatura pendent, em sembla. Moltes vegades sentim dir: per què Déu m'ha enviat aquesta malaltia? Per què Déu m'ha enviat això? Per què Déu m'ha enviat allò altre? Ja seria hora que reaccionéssim tots. I em sembla que aquell llenguatge és desterrar-lo. Perquè Déu no envia malalties, Déu no mata ningú. Ni castigui ningú, ens castiguem nosaltres. Però què vull dir? Que tindríem d'anar dient allò que molta gent ja va dient i està mentalitzada. Per què Déu permet això? Fins aquest interrogant. Per què Déu permet això? Perquè el primer disbarat fora que Déu hagués volgut que el seu fill fos crucificat. Aquí ja hi hauria la incomprensió més grossa del sofriment.
I tant, i tant.
Teresa, alguna
afegiment
aquí?
No, jo estic completament d'acord i penso que verdaderament és d'aquells textos que, com la majoria de Pau va patir una conversió que potser tots necessitaríem, o molts necessitaríem, no? Una conversió radical que li va fer veure. A vegades nosaltres no podem arribar a l'extrem de creure com Pau. Tots desitjaríem tenir la fe de Pau, jo sempre dic, és la fe que tots voldríem, no? Ara ell va viure una experiència que potser molts de nosaltres, per circumstàncies molt diverses, no han viscut. I potser això també a vegades ens fa que no siguem aquests cristians que hauríem de ser davant de l'Església i davant del nostre compromís.
Bé, doncs hauríem de continuar endavant per escoltar l'Evangeli, però abans recordem, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, que estem compartint aquesta tertúlia amb la Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, amb mossèn Manel Pal, rector de 13 poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell, i també amb mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana, a l'Alt Urgell i canonge de la catedral de la Seu. Ara sí, escoltem aquest Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús entrà en un poble i l'acollí una dona que es deia Marta, una germana d'ella que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula, mentre Marta estava molt atrafegada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué:
Senyor, no us fa res que la meva germana m'hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us plau, que m'ajudi.
El Senyor li respongué:
Marta, Marta,
estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. La part que Maria ha escollit és la millor i no li serà pas presa.
Camí a Jerusalem, Jesús s'acollia a Betània, a casa de Marta, i Maria, la seva germana, tenia amb Jesús una actitud d'escolta del que ell deia i feia, en definitiva una actitud contemplativa, diríem avui. Marta estava atrafegada servint-lo i fent-ho molt bé, perquè s'han d'acollir els hostes, oi? Però anem a preguntar-nos, què ens diu aquesta escena tan coneguda? Com ja sabem, és molt coneguda. De llum per a nosaltres. Quina llum, quina interpel·lació ens arriba a través d'aquests versets tan breus del Evangeli? A veure, qui comença?
Complicat, eh?
No, que complicat, és molt senzill, complicat. No?
A veure, jo penso que de tan clar que és l'explicació, potser no li caldria ni afegir-hi res. Però, esclar, aquí entren doncs, els pros de cada moment de la nostra vida. Quantes i quantes vegades diríem allò, en la primera lectura ho dèiem d'Abraham, que estava tranquil i bé. Tots voldríem estar moltes vegades així, només pendents d'escoltar Jesús, de servir Jesús. Doncs no tots tenim aquesta qualitat, ni la disposició, ni quan se'ns demana que el més important és Jesús, llavors diem, bueno, sí, però escolta, que jo tinc a fer això, ja hi aniré. És la nostra dificultat en relació a aquesta lectura, que jo dic difícil, però no perquè no sigui clara, vull dir, sinó que a l'hora de posar-la en pràctica segur que seria... Avui en dia hi trobaríem 70 raons abans no arribar a la contemplació. Avui en dia les persones que fan aquesta opció de vida de contemplar Jesús no tenen pas una acollida extraordinària. Qui menys se'ls mira malament, per no dir altres coses.
Però, d'acord amb el que has dit tu Teresa, però pensa que les vocacions a la vida consagrada són més abundants per a la vida contemplativa que per a la vida activa. N'hi ha poques, però són més abundants.
Jo sempre dic, a vegades, quan amb algú allò que discuteixes tu que haguessis o que haguessis volgut, jo sempre deia, jo per ser monja normal no m'hauria agradat. Contemplativa, evidentment que sí, no vaig tenir aquesta crida ni aquesta cosa, al revés, jo seria més aviat doncs...
A Marta,
vull dir, ficar, fer, muntar... Bé, també feia falta, perquè si no potser Jesús hagués mort de gana aquell dia.
No, i a més, amb Jesús hi anava 12 més, segurament, una colla.
Per tant...
Era que anar de cop a preparar el dinar per tota aquella colla...
No deixa malament a ningú, el que passa és que fa una lluança del que verdaderament seria l'opció més espectacular.
És que Jesús parla de només una cosa és necessària. A veure, anem a fons amb això. Què vol dir que només una cosa és necessària? Perquè, clar, Jesús no, quan, a l'hora de dinar...
Em sembla que no ho diu així.
Quan només n'hi ha una de necessària.
Una de necessària. I Maria ha escollit la millor.
Clar.
O sigui, hi ha diverses coses i llavors la contemplació de Déu, la intimitat amb Déu, la pregària i tot això certament que és de lo millor, de lo millor, de la milloret. I això Jesús subratlla. Però jo voldria subratllar una altra cosa que Jesús també, en el capítol 6 de Sant Mateu, per exemple, i ho diu diverses vegades, això de ser neguitosos i preocupats per les coses, allò dels ocells que no seguen,
i
els lliris del camp. És un capítol important, aquesta actitud d'obertura, de disponibilitat i de confiança i de pau.
Sí.
No estar neguitosos. És clar que has de fer el treball, i has de fer el dinar, i has de fer això, però sense neguit.
És un missatge important.
Perquè en el capítol 6 de Sant Mateu això ho repeteix moltíssim. I al final és una explicació de la benaurança mateix, de la benaurança de Jesús.
Mossèn Jaume.
Bueno, jo per acabar-ho de redonir, naturalment d'acord amb tot el que heu dit, Jo em sembla que tindríem de relacionar aquesta Maria, la germana de Llàtger, amb aquella altra dona que, cridant entre la multitud, diu a Jesús, feliços, feliç la mare, doncs, que et va donar llum o que et va dur món i els pits que et van alimentar. I llavors què diu Jesús? Feliços, més aviat feliços, els qui escolten la paraula de Déu i la guarden. I llavors, relacionant amb aquell sermó tan bonic de Sant Agustí que vam citar l'altre dia quan ens donaves la conferència sobre el concili...
Mossèn Manel, no?
Mossèn Manel. Doncs és el dia 21 de novembre, el dia de la presentació de la Mare de Déu. Parlant de Maria, Sant Agustí qui diu? Que Maria és un membre eminentíssim de l'Església, el més eminent. Però és més l'Església que Maria. Per tant, per què dic això? I té relació. Els qui formem part de l'Església i escoltem i meditem en el nostre cor la paraula de Déu, doncs ens podem donar per sortosos. I també, no sé si Sant Agustí que ho diu, corregeix-me, diu, Maria primer va concebre Jesús en el seu cor que en el seu ventre. Quan ho va tenir tot preparat, llavors Déu li va anar a demanar si volia ser la mare del seu fill. Per tant, tenim d'engendrar a Jesús en el nostre cor per donar-lo. I som sortosos.
No, és evident. El que passa és que la lectura en si ens dona un missatge de dedicar-nos verdaderament a escoltar Jesús i estar amb Jesús i deixar una mica, almenys així ho diu, l'altra part, quan jo crec que hem de fer, almenys en el dia a dia, si no tens aquesta santedat cridada, doncs poder-ho compaginar tot una mica.
Em sembla que estaràs d'acord amb mi que tot cristià té de ser contemplatiu. La frase de Karl Rahner, em sembla que és del pare Rahner, que el cristià del segle XXI o serà cristià, no, serà contemplatiu, de no ser-ho, no serà cristià.
Sí, jo també voldria acabar amb una cosa, potser que si no se'ns deu acabar el temps.
Sí, Maria. Sí, estem ja sobre el temps,
sí,
breument.
Perquè aquesta actitud d'aquest evangeli que Marta i Maria acullen a Jesús i els deixebles, doncs està lligada amb aquella actitud d'acolliment d'Abraham. Uh-huh. I això passa moltes vegades en les lectures bíbliques de les misses. L'evangeli està en relació amb la primera lectura. I aquest acolliment, doncs una actitud d'acolliment, ens trobem amb Jesús quan acollim un altre.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules de mossèn Manel Pal, doncs podríem donar per acabada la conversa que hem mantingut amb els nostres contertulians sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 16 de durant l'any. Agraïm la participació als tertulians. Gràcies, mossèn Manel Pal.
Gràcies.
Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies.
I, amics, amigues, també gràcies a vostès perquè setmana rere setmana són aquí amb nosaltres en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, concretament en el programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat, dient-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris, en definitiva, sobre la Taula de l'Evangeli. Continuï fent-ho, sisplau, si ho desitgen. I també sàpiguen que ens trobaran a la nostra adreça de Facebook, La Taula de l'Evangeli. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.